Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Onze minuts que passen de les 9 del matí. Demà farà una setmana que un reclús de la presó de Mas d'Enric va matar una cuinera i després es va suïcidar, un crim que ha posat en peu de guerra els treballadors de les presons catalanes. Denuncien que amb les polítiques que ha implantat la consellera Gemma Ubasart han perdut autoritat i respecte dels presos i això s'ha traduït en un augment de les agressions contra els treballadors. És per això que reclamen la dimissió de la responsable de justícia i demanen Calderó, secretari de Mesures Penals, reinserció i atenció a la víctima. Mentre això no passa, sindicats i treballadors estan bloquejant els accessos dels centres penitenciaris arreu del país. Això ha alterat el funcionament de les presons i la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, llançava aquest avís.
Seguim en una situació anòmala, una situació greu, una situació que posa en risc els drets i la seguretat dels interns i de les persones treballadores que compleixen les seves obligacions laborals. El dret a protesta no pot impedir el funcionament d'uns serveis essencials. Comentar també que hem tingut coneixement d'advocats que no han pogut assistir als seus clients, vulnerant així el dret a defensa. Estem en una situació que ni tan sols en pandèmia es van produir aquestes situacions.
I precisament per conèixer de primera mà quina és la situació que es viu ara mateix a les presons catalanes, avui ens acompanya Eulàlia Barros, responsable de la Comissió de Penitenciaris del Consell de l'Advocacia Catalana. Senyora Barros, molt bon dia i gràcies per passar pels micròfons de la Caravana aquest matí.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Senyora Barros, per posar en context a l'audiència, des de quan els advocats no poden visitar els seus clients a les presons catalanes?
Doncs des de l'endemà que es va... des del mateix moment en què es va produir el tràgic succés. No, o sigui, des de la setmana passada no podem garantir el dret a la defensa dels interns penitenciaris.
I pels que no hi estem basats a tot plegat, què implica que els lletrats no puguin parlar amb els seus defensats?
Doncs mira, per exemple, que els lletrats no puguin preparar les vistes ni els judicis que tenen programades doncs, en un mes, dos mesos, perquè penseu que la preparació de les vistes dels judicis amb els nostres clients s'ha de fer amb una programació amb suficient antelació. No pots preparar-te una vista amb 2-3 dies de marge, sinó que has de fer uns mesos abans, llavors en el despatx tornar-te a estudiar el tema, tornar a anar-lo a visitar, tornar a preparar, i és una feina d'una preparació que pot portar diversos mesos, depèn de la complexitat del judici, però vull dir, no és una feina que puguis fer d'un dia per l'altre. Llavors, els advocats i advocades no podem preparar les vistes que tenim programades pels mesos propers. Tampoc es fan declaracions judicials, tampoc es fan altres diligències, per exemple, rodes de reconeixement, amb la qual cosa no pot seguir la instrucció d'una causa. Tampoc s'estan fent videoconferències, perquè sabeu que els advocats i advocades podem contactar amb els nostres clients bé personalment, traslladant-nos a les presons, o bé mitjançant videoconferència. Tampoc s'estan programant, doncs, videoconferències. És a dir, per això deia, m'imagino, la consellera, que la situació és encara pitjor que en temps de pandèmia, perquè en temps de pandèmia els advocats i advocades podíem preparar totes aquestes qüestions, el nostre dret de defensa mitjançant videoconferència, i ara tampoc se'ns permet tenir accés al nostre client mitjançant videoconferència.
Entenc que el Consell de l'Advocacia Catalana entén que aquestes protestes fan que es vulneri el dret a la defensa?
Sí, les protestes, a veure, protestar és un dret legítim que té tot ciutadà i ciutadana. El que passa que el que nosaltres diem des del Consell de l'Advocacia Catalana és que s'asseguin a negociar, que en parlin i que en una taula de diàleg o de negociació doncs trobin solucions, que arreglin, que si hi ha protocols o ordres internes o instruccions que no estan funcionant o que es poden millorar, doncs que es mirin altres solucions, que mirin millorin els protocols, etc. Però que el conflicte entre dues parts no pot afectar mai el dret fonamental a la defensa que té una tercera part, en aquest cas els presos i preses dels nostres centres penitenciaris.
Esclar, ara parlàvem del dret de defensa, però s'està vulnerant algun dret més?
Home, clar, el dret que tenen els interns a l'esbarjo, no? A sortir al pati, a fer els seus tallers ocupacionals, tot la vida interna de presó s'ha vist afectada. Llavors també el dret que tenen aquestes persones a comunicar-se amb l'exterior. Penseu que l'única manera que tenen de comunicació amb l'exterior és quan els seus familiars els van a visitar a la presó, o el contacte telefònic setmanal, o inclús els presos ens truquen si ja tenen qualsevol cosa que ens volen preguntar, algun dubte, doncs truquen als seus advocats des de la presó. Després són tot això aquests drets que s'estan vulnerant.
Entenc que a dia d'avui, més que res perquè ho dèiem i ho explicàvem a l'informatiu d'aquest matí, ja s'han hagut d'ajornar alguns dels judicis que estaven preparats, alguns per videoconferència, com ens deia vostè mateixa. Miri, s'han anul·lat, tinc aquí la dada, s'han anul·lat 41 judicis orals en els quals l'intern entrava per videoconferència i 8 més en què hi havia d'estar present i s'havia de traslladar al pres. Sí, com sigui, també us consta que hi hagi presos que haguessin de sortir en llibertat perquè ja han complert condemna i encara no han pogut sortir a la presó?
Aquestes dades no les tenim. Penseu que cada dia estem recabant més dades per fer un bon informe i les hem demanat i encara no tenim aquestes dades sobre la taula, però que també ens interessa saber-les perquè, clar, si s'està afectant la posada, sabeu que la posada en llibertat d'un intern porta una burocràcia determinada, una sèrie de gestions internes, que clar, des del moment en què els funcionaris que han de portar a terme aquestes gestions doncs no poden fer la seva tasca habitual i diària, doncs clar, ens imaginem que estarà també aquestes gestions patint retard. El que passa que la xifra exacta no la tinc ara mateixa sobre la taula, però sí que l'hem demanat.
Entenc que si això passés hi haurien indemnitzacions.
Exacte, hi hauria responsabilitat patrimonial de l'administració, sí, sí.
Per tant, l'administració ho hauria de pagar, això, eh? Entenc?
Sí, sí. Va. Bueno, clar, sí, no, el que passa que és el de sempre. Si l'administració no t'ho reconeix quan fas la sol·licitud, llavors t'has d'embarcar en un procediment administratiu i després contenciós administratiu, però sí, es podrien demanar responsabilitat patrimonial de l'administració.
Li pregunto també a la inversa, senyora Barros. Les protestes poden ser també un argument que els advocats facin servir als judicis per endarrerir l'entrada a la presó d'alguns dels seus clients?
Home, clar, exacte, sí, sí. És a dir, si jo ara mateix tingués sobre la taula un client que en X dies ha d'ingressar voluntàriament a la presó, com sabeu, l'ingrés voluntari et permet triar la presó. Llavors, clar, seria un argument que jo, com a advocat, jo puc parlar per mi, que jo faria servir. És a dir, el meu client vol ingressar a la presó tal i en aquesta presó doncs, hi ha aquesta situació de conflicte i que ara mateix no és segur l'ingrés en aquesta presó. Doncs això, és clar, seria un argument. Penseu que els advocats i advocades fem servir tots els arguments possibles en la defensa del nostre client. Si això, després d'un estudi previ, jo arribés a la conclusió que m'interessa fer servir aquest argument, evidentment, tot el que sigui en defensa del meu client, jo el faria servir, sí.
Deixi'm preguntar-li finalment perquè entenc, senyora Barros, que com a responsable de la Comissió de Penitenciaris del Consell de l'Advocacia Catalana, però encara també com a advocada, evidentment, recurrentment vostè sovint entra a les presons.
Sí, quan hem de... Nosaltres tenim dues possibilitats. Quan hem de preparar una vista, podem escollir, bé, si anar a la presó presencialment a visitar el nostre client, que jo és el que faig quan he de preparar una vista, val? Visitar el client mitjançant videoconferència, que llavors a través del col·legi de l'advocacia on estem col·legiats, doncs demanem el permís i fem tots els tràmits per poder aconseguir aquesta videoconferència. Llavors jo m'ho vaig combinant, és a dir, la preparació d'una vista la vull fer presencialment perquè, bueno, m'agrada doncs i també perquè el pres vagi al contacte, no?, amb el seu advocat o advocada. I després, si, per exemple, ja després en el meu despatx m'estic preparant el tema i em sorgeixen alguns dubtes, doncs llavors ho faig per videoconferència perquè és molt més ràpid, perquè llavors en menys temps pots preparar la videoconferència, demanes permís mitjançant el col·legi de l'advocacia i en 24, 48 hores o 3 dies pots tenir aquesta videoconferència i llavors això et permet poder preparar la vista amb molta més fluïdesa si t'han quedat dubtes de la visita que vas fer, etc. Jo m'ho vaig combinant.
Precisament ara que ens deia que vostè encara que s'ho vagi combinant, sí que li agrada de forma presencial seria en els centres penitenciaris per aquesta vista. Les darreres vegades que ha pogut anar a les presons, com s'hi ha trobat? Una presó, a dia d'avui, és un lloc perillós?
No. Bé, pels advocats que quan estem entrevistant-nos amb els nostres clients, no. No. És a dir, són unes mesures de seguretat molt i molt estrictes, almenys pels que podem copsar els advocats quan anem a visitar els nostres clients. No, jo no m'he sentit esporuïda ni temerosa, ni... No. S'han complert sempre totes les mesures de seguretat.
Eulàlia Barros, responsable de la Comissió de Penitenciaris del Consell de l'Advocacia Catalana. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a Ràdio Estel i a la Caravana. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu.
Ràdio Estel.